L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
Avui arrenquem una nova temporada del programa L'Hemicicle, on cada setmana analitzarem l'actualitat política de Catalunya. El debat de política general de la setmana que ve donarà oficialment el tret de sortida al curs polític al Parlament. Serà el primer debat de Salvador Illa com a president de la Generalitat i el primer que es fa amb l'independentisme sense majoria després d'una dècada. Per parlar d'aquest inici de legislatura, avui s'asseu a la cadira del programa el president del Parlament, Josep Rull. Benvinguts a l'Hemicicle.
Té la paraula.
Avui, al primer hemicicle de la temporada, hem convidat el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Benvingut i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
La setmana que ve començarà oficialment el curs polític a Catalunya amb el debat de política general, el primer de Salvador Illa com a president de la Generalitat. També serà el primer debat en més d'una dècada on segurament no es podrà aprovar cap proposta a favor de la independència perquè els partits independentistes han perdut la majoria. Com es pot tornar a rearmar l'independentisme?
Doncs primer intentant fer coses junts. I aquesta legislatura vam començar bé amb la mesa, després va ser més complicat, però hem de ser capaç de poder recosir en molts aspectes.
Precisament tots els partits independentistes, tant Junts per Catalunya, el seu partit, com Esquerra, com la CUP, estan immersos ara en processos congressuals per redefinir la seva estratègia política i també per renovar-ne els lideratges. Creu que els màxims líders de l'1 d'octubre han de seguir al capdavant dels seus respectius partits?
Jo crec que no hi ha d'haver cap impediment per poder-ho fer, perquè aprofitem tots els actius que hi ha i, per tant, el batec principal, jo puc parlar en nom de Junts, és aprofitar l'expertesa, en aquest cas un lideratge incontrovertit a dins de Junts, que és el del president Puigdemont, el president de l'1 d'octubre, amb nous lideratges.
Aquesta setmana precisament ha fet 7 anys del referèndum de l'1 d'octubre. 7 anys després hi ha una llei d'amnistia aprovada, però els jutges no l'han aplicada a tothom. Confia que en un temps raonable s'aplicarà l'amnistia?
Soc molt escèptic, perquè els terminis són lents, són agònics. Ara tenim, diguem-ne, una notícia que aparentment és una bona notícia, que el Tribunal Suprem ja ha decidit, i per tant s'obre la possibilitat que el Tribunal Constitucional s'acabi posicionant i acabi desencallant el tema. La mala notícia és que el Tribunal Suprem torna a fer el mateix que ha fet fins ara, que és una posició farcida d'arbitrarietats. El Tribunal Suprem ha reescrit aquesta llei, la qual cosa és impròpia d'un estat de dret seriós, homologable en termes europeus.
Parlant del Parlament de Catalunya, va reformar el seu reglament l'estiu passat precisament perquè els dos diputats de Junts, que hi ha a l'exili, Carles Puigdemont i Lluís Puig, poguessin delegar el seu vot. Hi ha alguna manera que puguin intervenir també en els plens, per exemple, la setmana que ve en el debat de política general?
No, i per altra banda, aquesta és una opció que jo personalment ja he tancat com a president del Parlament. Crec que la majoria de grups tampoc no ho volen explorar, la possibilitat que puguin intervenir telemàticament, que puguem veure la imatge de Lluís Puig o de Carles Puigdemont a través d'una pantalla en el ple. Seria normalitzar quelcom que no és normal. I no és normal que avui encara hi hagi dos diputats que no puguin exercir en plenitud la seva responsabilitat, que no puguin fer efectiu el dret a representar i a ser representats, perquè hi ha el risc que els detinguin immediatament. I, per tant, buscar aquesta via, aquesta drecera d'aparèixer en pantalles amb un teleprompter seria, amb un plasma, més que amb un teleprompter, amb un plasma, seria normalitzar allò que no és normal. I que hi hagi exiliats en aquests moments, que siguin, a més diputats, no és normal.
Junts per Catalunya ha decidit deixar vacant la figura de cap de l'oposició al Parlament tota la legislatura, després de la renúncia al càrrec de Carles Puigdemont. Com a president del Parlament, creu que s'ha de deixar buit aquest càrrec?
Davant d'una situació de normalitat, s'han de poder utilitzar totes les eines. La figura del cap de l'oposició no és una figura obligatòria, han de ser escollida, i per tant, legítimament, el grup parlamentari de Junts per Catalunya decideix no utilitzar un instrument que té al seu abast.
Dins de Junts, pràcticament tothom o tothom dona per fet que Carles Puigdemont tornarà a ocupar la presidència del partit en el congrés que faran a finals d'octubre. Li cal un càrrec orgànic per ser el líder de Junts?
No, però si ell vol ser president de Junts, jo crec que seria una excel·lent notícia. En qualsevol cas, a mi m'agradaria molt que Carles Puigdemont fos el president de Junts per Catalunya.
I si Puigdemont acaba sent president del partit, quin encaix se li hauria de donar a l'actual presidenta de Junts, Laura Borràs?
Segur que el partit serà capaç de trobar un encaix, perquè Laura Borràs és un actiu indiscutible dins de Junts i dins l'independentisme català.
Com és la seva relació amb el president de la Generalitat, Salvador Illa?
És molt correcta, molt cordial i operativa en tot allò que ens afecta. És a dir, quan ha de comparèixer, ha d'intervenir, el Parlament de Catalunya té un paper rellevant, a partir d'aquí la via és molt oberta i molt, molt fluida.
El president Illa s'ha reunit aquestes últimes setmanes amb tots els expresidents de la Generalitat, menys amb Carles Puigdemont. Hauria de reunir-se també?
Sí, sens dubte. Sí, no hi pot haver cap excepció en aquest sentit. I aquí sí que la seva ubicació fora del territori de Catalunya, des de la meva perspectiva, no hauria de ser un impediment perquè es dugui a terme aquesta trobada. M'agradaria creure, i em sembla que s'acabarà, seria bo que es plantegés aquesta reunió en darrera instància. Estic convençut que el president Illa acabarà fent el gest. M'agradaria creure-ho.
Es percep des de fora una certa distància en les relacions entre el president Illa i el president Carles Puigdemont, però també es palpa una certa distància en les relacions entre els partits independentistes. Vostè en parlava al principi de l'entrevista de recosir aquesta unitat, però com es pot recosir aquesta unitat si, per exemple, no remen conjuntament amb objectius que comparteixen, com per exemple el concert econòmic o el traspàs de competències en immigració?
Perquè el que és molt determinant és tornar a refer aquestes confiances, fixar un marc de referència compartit, i els conceptes són rellevants, són importants. Quan parlem de competències plenes amb immigració, de què estem parlant? Quan parlem de concert econòmic, de què estem parlant? I, per tant, s'ha de clarificar aquest marc conceptual, s'ha de garantir que hi hagi aquesta confiança recíproca i s'han de trobar espais de treball conjunt. Jo insisteixo, quan som capaços d'allunyar-nos dels retrets i de fixar un horitzó compartit i un horitzó que sigui lluminós i compartit, les coses evidentment funcionen.
El problema potser és que el projecte compartit no hi és ara mateix.
Doncs hem de ser capaços de refer-lo, de reconstruir-lo. I això el que ens demanen són els diversos actors. Aquest Congrés de Junts per Catalunya justament es demana això, que hi hagi àmbits on això sigui possible.
Un dels reptes que vostè tindrà com a president del Parlament és fer front als discursos de partits com Vox o Aliança Catalana. Li hem sentit dir a vostè que ha de prevaldre sempre la llibertat d'expressió, però hi ha d'haver impunitat davant de discursos d'odi. Com es pot conjurar les dues coses?
Aquí per això estem buscant referents a nivell d'altres parlaments. Què fan d'altres parlaments? Per exemple, a Baden-Württemberg ens deien que durant el ple sempre ha de prevaldre la llibertat d'expressió i hi ha d'haver una verificació amb posterioritat, una supervisió d'allò que s'ha dit amb posterioritat per evitar que entrem en aquest terreny de la impunitat a l'hora de plantejar aquests discursos d'odi. I per altra banda també el que diu el nostre reglament és molt clar i molt precís, que quan hi ha expressions que són ofensives cap a altres diputats, evidentment s'ha de fer una crida a l'atenció, o sigui quin sigui el diputat originari o el diputat destinatari d'aquestes expressions. Hem de combinar tots els elements, no? Per tant, la doctrina del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ens diu que la llibertat d'expressió en seu parlamentària és amplíssima, però evidentment això no pot portar a la impunitat, i en aquests moments ens estem endinsant a buscar una fórmula catalana que pugui ser exitosa.
I aquesta fórmula catalana es podria emmirallar en el Parlament de Baden-Württemberg en el sentit de crear una comissió específica que analitzi els discursos de partits d'extrema dreta?
Podria ser, nosaltres d'entrada li encomanem aquesta tasca a la Comissió de l'Estatut del Diputat.
A banda de combatre aquests discursos d'odi, un altre dels reptes que vostè té com a president és obrir el Parlament als ciutadans i també abordar l'ampliació de l'edifici del Parc de la Ciutadella, que ha quedat petit. De fet, s'ha de constituir un grup de treball, si no vaig errada, entre el Parlament i l'Ajuntament de Barcelona per poder fer aquesta ampliació. Tenen pensat ja com es farà o on es farà?
Però el que tenim clar, i aquest és un acord molt important amb l'Ajuntament de Barcelona, de crear aquest grup de treball per afrontar-ho. I afrontar-ho en terminis que siguin raonables. O sigui, hauríem de poder arribar a una conclusió no més enllà de mig any, de veure on ho han de fer, quines possibilitats de creixement té el Parlament de Catalunya, perquè si som capaços de fer això podrem obrir el Parlament. No sé si és un Parlament molt tancat físicament de cara als ciutadans. Hi ha d'altres parlaments, el Parlament d'Escòcia, per exemple, és un parlament que qualsevol ciutadà, sense demanar hora prèvia, pot entrar. I ens imaginem un parlament que tingués una part dels accessos que fos obert, com quan vas amb una institució, amb una biblioteca, o vas amb un arxiu, o vas amb un museu que està permanentment obert. Ens agradaria que el Parlament de Catalunya també fos així.
Ara, si li sembla bé, canviem de registre i ens endinsem en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breu possibles. Recorda què volia ser de petit.
Alguna cosa similar al que avui seria un agent rural.
Com desconnecta de la política si ho aconsegueix fer?
Hi ha on tinc, diguem-ne, dos petits refugis emocionals. Un és el tennis taula i l'altre és córrer.
Si pogués posar una banda sonora que definís aquesta nova legislatura que ara arrenca, quina posaria?
Alguna que portés la paraula esperança a dins. Alguna banda sonora, ja fos en català esperança o en anglès hope.
Té algun paisatge favorit?
N'hi ha un com a terrassenc, que és la Mola, o si no, el Priorat. El Priorat és màgic.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
El que m'agradaria és que els meus fills poguessin veure allò pel qual molta gent hem estat lluitant i glatint.
Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.